Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Amnistia Internacional demanarà avui l'alliberament immediat de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. És una de les conclusions de l'informe que Amnistia presenta aquest mateix matí. L'organització més important en defensa dels drets humans ha analitzat la sentència del procés i considera que el delicte de sedició pel que estan condemnats els Jordis no està prou detallat al Codi Penal, un fet que, segons Amnistia, va contra els drets humans i genera indefensió. A més, l'organització també detalla que es tracta d'un delicte de sedició que pot limitar l'exercici de protesta i llibertats. Més enllà de l'alliberament dels Jordis, avui també es coneixeran altres detalls i conclusions de l'informe d'Amnistia Internacional que es publica un mes més tard de fer-se pública la sentència. Més qüestions. La remodelació dels jardins del Vallès a Sant Cugat estarà acabada entre desembre i gener. Després de mesos de negociació amb un grup de veïns que es queixava principalment de la construcció d'un amfiteatre per acollir espectacles, el nou equip de govern ha consensuat un projecte per donar-li usos alternatius a un espai que consideren degradat. Des de Cugat Mèdia, Marc Castro, bon dia.
Bon dia. El regidor de Participació i Barris, Marco Simarro, que ha portat la negociació amb els veïns i les entitats implicades, ha explicat que el projecte parteix d'una diagnosi compartida. Tot i això, Simarro reconeix que el veïnat encara no està content amb el fet que s'hi instal·li un amfiteatre, però assegura que l'equip de govern estarà pendent que es compleixi la normativa acústica.
Com a govern ens trobem en una situació on amb un projecte un pèl encallat, amb propostes encara sobre la taula i encara no definit, i creiem que era important respecte una mica a totes les sensibilitats que diguem-ne generava a aquest projecte. És per això que trobem un punt de partida entre tant les entitats proposants com els veïns i veïnes més preocupades pels Jardins del Vallès, que és una diagnosi compartida d'un espai amb un ús degradat.
La reducció de l'amfiteatre tindrà 4 grades fixes i un aforament màxim de 120 persones per al seu ús habitual. És la principal diferència respecte al projecte inicial. A més, el govern planteja la possibilitat d'ampliar l'aforament per a un ús excepcional de l'espai, amb la incorporació de cadires davant o darrere de les grades. Això sí, es col·locaran sensors acústics a les façanes dels edificis més propers per fer un seguiment del soroll que puguin generar les activitats que s'hi facin i, si fos necessari, aplicar mesures correctores per garantir el descans dels veïns. L'espai també tindrà un jardí de les olors i una zona infantil. S'hi renovarà l'enllumenat i el sistema de rec i, a més, comptarà amb una tanca a tot el perímetre per prohibir-hi el pas en horari nocturn.
Gràcies, Marc Castro. Més qüestions. El Departament d'Agricultura ha posat en marxa, en el marc del programa de Dones del Món Rural i Marítim 2016-2020, un projecte pilot de mentoratge professional per tal d'innovar en l'acompanyament de projectes agrícoles. Ràdio Rosselló, Joel Vidal.
El mentoratge professional és una eina personalitzada de desenvolupament professional a través de la qual una mentora, persona d'àmplia trajectòria en el sector agrari, ramader o marítim, comparteix coneixements i ofereix consell a una persona que està a punt de començar a desenvolupar la seva activitat professional. Entre mentora i mentorada s'estableix una relació de tutoratge semblant a la de mestre i aprenent. El Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça comptaran amb una mentora cada comarca i el Baix Ebre comptarà amb dos mentores. Mireia Font, dinamitzadora econòmica, actuarà com a mentora al Pallars Jussà. Anna Sirvent, dedicada a la producció i transformació de plantes amb usos medicinals, estarà a l'Alta Ribagorça. El Baix Ebre comptarà amb Maite Pallarès, dedicada a l'oli i l'horta ecològica, i Begoña Amorós, gerent de Cítrics de l'Ebre. La mentora és una persona amb experiència, empatia i bona disposició per ajudar a altres persones. De fet, la seva funció és de guia de la persona que es troba en el procés d'aprendre. El projecte comptarà amb un seguiment per garantir el seu compliment, que es durà a terme des de les escoles agràries.
Gràcies, Joel. De moment això és tot per ara. Presente, puerto presente, presente, y aquí a tu lado. Presente, puerto presente, presente, y aquí a tu lado. Yo. Traigo mis sorpresas enlatadas pa' que las saques saboreando. La vida, penitas pa'l congelador. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está roto, tu carcajada me pone en pie. Pies tocando la tierra, mano levanta, gritaré. Oh, 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 nunca es demasiado tarde pa' comerte la vida. Solo bocao, el pasado ya se fue. Y...
por los caminos nunca andado, espero hoy, ahora, el motivo, la razón. El ayer ya lo guardé en cajoncillos de papel. El mañana no lo recuerdo, lo olvidé. Si los pasos se hacen cortos, el sonido de su eco es otro. Y como dijo Amado, qué gustito pa' mis orejas, tus sentidos y corazón.
Vols posar-li cara a les veus que escoltes cada dia?
Descobrir quan va començar tot, ara fa 35 anys?
Descarregar-te el programa que et vas perdre?
Escoltar-nos en directe des del teu ordinador o tablet?
Entra a radiosanfeliu.cat i connecta amb nosaltres.
Recorda, radiosanfeliu.cat.
De dilluns a divendres de 10 a 1, al Mirall. El reflex de l'actualitat a Ràdio Sant Feliu.
Bon dia, són les 11:08, seguim en directe al Mirall. Hem repassat les notícies i ara és moment de començar torn d'entrevistes. Avui us presentem a la Marta Rodríguez, dissenyadora de l'empresa Acid Egg. També la seva cap, la Eva Anguera, serà amb nosaltres en els pròxims minuts. Les tenim ja en antena, la saludem. Bon dia, Marta, bon dia, Eva.
Bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per permetre'ns trucar-vos en aquest moment. Estem parlant de l'empresa Acid Egg, que es dedica a ajudar a les persones que doncs, tenen una intel·ligència límit. Intel·ligència límit potser és un concepte que no tothom coneix. Ens podeu explicar què significa això d'intel·ligència límit?
Ho vols explicar tu, Marta, què és la intel·ligència límit, o vols que t'ho expliqui jo? Ah, perdona, una puntualització.
Sí.
No som una empresa, som una organització, una entitat social.
Clar, millor, molt bé. Sí, ben dit.
Digues, Marta, a veure si tu pots explicar-ho.
La intel·ligència, pues la intel·ligència límit està entre un... està entre uns 80 i 75%.
Ahà, vale.
De coeficient d'intel·ligència.
Sí. Ho has explicat molt bé, sí. Sí, i llavors en aquesta entitat social, pregunto a l'Eva ara directament, procureu que homes i dones que doncs, tenen aquest diagnòstic simplement puguin treballar doncs, adaptant-se no? també a la seva situació.
Bé, treballem amb nanos, amb nois i noies des dels 12 anys fins a fins que són molt grans, o sigui, agafem a un ampli col·lectiu.
Sí.
No només treballem l'aspecte de la feina, sinó també la de l'educació. Tenim una escola on fan una ESO adaptada, després tenim unes formacions específiques per aquest tipus de persones, també fem cerca de feina des de l'àrea laboral i fins i tot tenim residències i pisos amb suport a la llar. Inclús tenim una fundació tutelar.
O sigui que teniu tota una estructura per...
Fem un acompanyament integral durant tota la seva vida i això ho fem des de fa 25 anys.
Des de fa 25 anys, o sigui que...
25 anys. Aquest any fem 25 anys.
25. No? Doncs mira, moltíssimes, moltíssimes felicitats. Un camí que m'imagino que veu començar a fer perquè notàveu que faltava, no?, amb una entitat així.
Sí, la seva fundadora fa 25 anys va trobar que ella era psicòloga i també monja, i llavors va descobrir que hi havia aquest col·lectiu que estava sol, que era invisible, i va crear aquesta entitat amb els pares d'aquestes persones.
Que bé. I el que estem fent ara a la ràdio és, en definitiva, doncs, una de les missions d'aquest Acid H, que és sensibilitzar sobre aquest tipus de... aquest tipus de, doncs això, de característica de moltes persones, que és que doncs, no tenen una intel·ligència al 100%, sinó doncs, mira, que a vegades els hi falta una mica, no? Perquè concretament la Marta Rodríguez que tenim ara en l'entrevista és una noia que treballa com a dissenyadora a la vostra entitat. O sigui, és una noia que està... oi, Marta? Estàs treballant com qualsevol altra.
Sí.
Per tant, tu com una treballadora et diuen, fes això i ho fas, no?
Sí.
molt bé.
És el que s'ha de fer, si no, que no em foten fora o alguna
cosa. No, clar. Bueno, això el deure també del treballador de dir, perdó, però no ho sé fer. O sigui, això ho fem tothom, eh? No. I més o menys, perquè ens fem una idea, com pot ser un dia teu normal a la feina?
Bueno, pues... arribo a la feina, miro els correus a veure si tinc alguna tasca, si no, pues la Eva em diu el què, i ho faig. I...
Molt bé.
Molt bé.
Clar. Marta, té a més la dificultat que el disseny és una especialitat que cal saber, no? No qualsevol persona pot fer disseny.
Bueno, es podria dir que no se'm dona malament el disseny.
Clar, tu vas estudiar a la Llotja, que això ja significa que la formació que has rebut és una formació important, oi?
Sí.
I tu a la Llotja...
Bueno, primer va venir l'escola de vida Montserrat, va fer l'ESO amb nosaltres.
Vale.
Era ESO.
Sí.
Després de l'ESO, pues, vaig fer el grau mitjà. També vaig fer un curs en l'escola de la dona. Així, amb algun curset de dibuix.
Vale, va,
molt bé. I també vaig a un taller i pinto quadres.
Molt bé.
I, bueno, pues allà també em van ensenyar.
Clar. Tu ets un artista, Marta, al final. No?
Sí, clar que ho és.
Ets un artista. O sigui, tens un do, que és poder expressar sentiments, poder expressar situacions amb el disseny, no? Amb l'art. Molt bé. I què diuen la gent de les teves obres? Els hi agraden?
Sí, en veritat, pues, s'impressionen, en plan, els agrada molt.
Clar. I què et diuen? Quan veuen una obra teva, què et diuen?
Normalment he fet retrat. La major part he fet retrat.
Home, que bé.
I em diuen, és igual que el de la foto.
Sí, bueno.
I, bueno, sí, agrada molt. Es flipa, no sé.
Ostres, doncs l'entitat Acid H, que té una gran sort de poder comptar amb tu. Sí, amb aquesta gran, com ho diria, amb aquesta gran instrument o aquesta gran habilitat que tens, doncs estaran supercontents, no, amb tu? Que bé.
Sí, clar que sí. Aquí el que volem és potenciar les capacitats. Quan jo vaig conèixer la Marta, quan vaig arribar aquí, volia saber com era treballar amb una persona com ella. I primer va fer un parell d'anys de pràctiques també va fer voluntariat i després la van contractar i la veritat és que ens entenem molt bé, oi que sí? Bueno, no sé, digue-ho tu, a lo millor. No, sí. Ens entenem bé i la veritat és que és el que volem fer nosaltres, enfocar-nos en les capacitats, allò en el que ella destaca.
Yeah.
I no observar tant les mancances o la manca d'habilitat, no? Sí, encara que hi sigui a vegades, no?
Sí,
però la gent també té part ortogràfic i clar, és com, ah, merda, aquí va una A, o m'he deixat un accent.
Sí, bueno, sí. Perquè explica què és el que tu et fa patir més, explica-ho, quin és el teu punt feble.
Bueno, la part lingüística seria, si faig un cartell i, jo què sé, em deixo l'H d'àcid, mm-hmm. o la fico al principi com a àcid, pues clar, pues és una cagada molt gran.
Clar.
I és com, no.
I necessites algú que li faci un cop d'ull, no? Sí. Abans de començar a imprimir o a publicar, no?
Sí,
sí, sí, però bueno, a mi també em supervisa la feina, eh? No et creguis que només et passa a tu. No. Això és molt, molt normal que a menys que siguis jefe, com la Eva, que ningú et diu res, no? No, Eva? És broma. Però bueno, vull dir, és normal que et revisi la feina, això és normal. La Eva, àcid H, no?
Àcid. No, nosaltres diem àcid, no diem... L'H no la diem.
Vale, àcid. Per què? Per què aquest nom? Què vol significar?
Ostres, quina pregunta més difícil.
Clar.
Doncs no ho sé, perquè en principi, quan la van crear, és el nom que li van posar, no?
Sí.
Associació Catalana per la Integració i el Desenvolupament.
Aquí.
Desenvolupament humà.
Sí.
De fet, la mirada de la Montserrat Baró era un tema humanista i per això va voler incloure el desenvolupament humà, que és el que necessiten totes les persones, la necessitem totes les persones, volem això, no?
Sí, molt bé. I Marta, a part de la feina, perquè la feina són unes hores al dia, però després surts d'allà de la feina i fas la teva vida, no? Què t'agrada fer?
Estic a l'ordinador, mm. o dibuixo, mm. Escriu amb amics,
mm.
No sé.
T'agrada el cine?
Sí.
Sí?
Sí.
Sèries?
Pues normalment veig pues, anime.
Ah, anime, molt bo, molt bé. Quina sèrie d'anime t'agrada?
Bueno, miro de tot, ja. No tinc una cosa específica.
One Piece?
Bueno, sí. Bueno, al principi veia al principi One Piece, primera, segona temporada, tercera temporada, però quan hi ha molts capítols ja començo a deixar-ho.
Ja.
De sèries que tenen 12 capítols o com a màxim 24.
Clar. Molt bé. I a part d'això del cinema, no sé... Fas algun esport?
Abans feia bàsquet, però ara no.
Vale, o sigui que ets una noia que has fet bàsquet durant anys.
Sí, a l'extraescolar de l'ACI,
sí?
Quan estava estudiant feia bàsquet.
Molt bé.
Sí que has dit que passen les noies de bàsquet?
Pues allà, les pioneres d'aquest any van ser jugadores de bàsquet de l'ACET.
Què dius?
Les pregoneres.
Les
pregoneres de la Festa de Gràcia.
Sí.
Van ser les noies de bàsquet i a més han sigut campiones diversos anys als Special Olympics.
Ah, bueno, pregonera i pionera no són el mateix, però al final...
Amb el que estem dient
té una mica a veure, no? Van ser pioneres també en sortir al balcó i ser les primeres noies que, doncs, després d'haver estudiat en un centre per intel·ligència limitada, estan allà, estan doncs, lluitant com qualsevol altre ésser humà, no?, a la vida.
Bueno, tenen una mica més complicat, eh?
Sí?
O sigui, aquí se suma la discapacitat intel·lectual,
d'acord,
més el ser dona... Més en un esport, no?, com el bàsquet.
Vale.
Però a mi sempre m'ha sorprès la capacitat de lluita que tenen.
Clar.
Sí.
Vale. Eva, perdona, quina... Què hi ha de similar i què hi ha de diferència entre intel·ligència limitada i això que acabes de dir de discapacitat intel·lectual?
Bueno, la intel·ligència límit està en la frontera, per dir-ho d'alguna manera.
D'acord.
El que passa que perquè ens entenguin altres, doncs hem de parlar de discapacitat intel·lectual.
Ja.
La intel·ligència límit és, no és és un pas abans,
ja,
per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, sí,
és un
totalment.
Espai en un núvol, no? Està poc definida.
Molt bé, molt bé. No, no, i cal explicar-ho, no? Que no totes les persones que tenen una merma de les seves capacitats, doncs són directament discapacitades, sinó que bueno, tenen una limitació, simplement, no?
Sí, és un tema de limitacions en sí, algunes sí. habilitats, sobretot
sí, sí.
en temes també d'habilitats socials.
Sí, sí, sí. sí
Assumen
sí,
sí. moltes característiques. En el cas de la Marta també és un grau doncs, que ella doncs, està treballant, entén tot el que és la dimensió, no? Treballar amb dimensions no té cap mena de problemes en temes visuals.
Que bo.
Però doncs, la seva mancança és de tipus lingüístic.
Vale.
Cada persona és diferent, igual que som diferents al resta de persones. No? Aquí el punt és treballar amb donar-los les millors eines. De fet, per treballar també tenen treball amb suport, que això ho fan des de l'àrea laboral,
mm-hmm.
i tenen un seguiment. Totes les persones a les quals inserim i les que, com en aquest cas la Marta, treballen amb nosaltres.
Molt bé. Marta, m'explicaves que t'agrada el bàsquet. De quin equip ets?
En veritat no m'agrada veure bàsquet, m'agrada jugar-lo.
A mi em passa el mateix amb el futbol. No veig partits, però m'agrada molt jugar-lo. Sí, 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 sí. O sigui que no tens cap equip preferit?
No.
No?
Àcid.
Sí, senyora, aquesta era la resposta. Era una trampa. Bueno, molt bé, molt bé.
Sí, és Àcid Lluïsos.
Ah, sí? Perquè compartiu, diguem, instal·lacions amb els Lluïsos de Gràcia?
Sí, sí, clar.
Molt bé.
De fet, l'Àcid, el bàsquet, tant de noies com de nois, va ser una iniciativa dels Lluïsos. Ens van proposar crear uns equips de persones amb discapacitat. I a partir d'aquí, primer es va crear el dels nois, després el de les noies.
Molt bé, molt bé. I què recordes de l'època en què jugaves a bàsquet? Quins records tens, Marta?
Bueno, quan estava jugant a bàsquet encara no érem els Lluïsos.
Mm-hmm.
I el bàsquet també està adaptat i, bueno, estava molt guai, era molt divertit.
Molt bé. Teniu una
entrada... Perdona, sí, no, una pregunta perquè ja dic que...
A veure, hi havia dos motius. Una, perquè tenia de fer esport, i l'altra, perquè també... bueno, això ja era una cosa més personal, però anava a un cau també per fer esport, però no estava bé allà,
ja.
I vaig canviar mama, i dic, i sí, vols a basquet! I em va treure el cau i em va ficar al basquet.
Molt bé.
I allà doncs, vaig fer més amics... Allà em passava bé, competia. També vaig començar a... No soc molt competitiva.
Ja.
I a vegades pues, em costava tomar decisions i tenia la canasta abans i tenia por de fallar-la i la passava.
Uh-huh.
I amb el bàsquet pues, em va donar com avisar-me, saps? És com...
Que
bé. No sé com
explicar-ho. No, que bé, eh? Que bo que és l'esport per ajudar-te a coses com aquestes. Has après molt, no?, fent bàsquet.
Sí.
Que bo.
També, pues, es treballa molt amb equip, la importància de treballar amb equip, tenir consciència amb l'habilitat dels altres.
Mm-hmm.
I, bueno...
Obediència a l'entrenadora, no? M'imagino.
Entrenador, sí.
Obediència a l'entrenador, també, no? Que això de l'autoritat, no? Que a vegades no ho tenim massa clar, doncs dir, doncs, aquest és el que mana, encara que s'equivoqui, no? Molt bé, molt bé. Marta, i a part de tot això, no sé, hi ha alguna cosa que diguis, jo sóc bona en, que jo pugui dir, Doncs mira, potser haig de trucar a la Marta perquè m'ajudi en algun aspecte. Ets bona en el disseny? En quina cosa també ets bona?
Bueno, pues en la part amb l'oli i amb l'acrílic.
Oli i l'acrílic, què és això?
Sí. Bueno, són els tipus de... per pintar un quadre, hi ha gent que pinta amb oli, hi ha gent que pinta amb acrílic, hi ha gent que pinta amb aquarela.
Sí. Molt bé, molt bé.
Si vols fer-te un retrat, ja saps el que has de fer, Borja.
No, i tant.
Has de contactar amb la Marta.
Sí. I tu podries fer un retrat, Marta, si t'ho demanés?
Sí.
Déu-n'hi-do. Doncs mira, jo mira, m'ho tinc al cap, perquè mai se sap en algun regal que es pugui fer. I a més pintat, no és allò de dir t'he fet una foto o t'he fet una cosa
feta. No és aquest que envies a la impressora i tu imprimes i fas no.
Home, a mi m'has fet un quadre de tota la meva família.
Hola, que passada. Què passada. Que m'imagino, Eva o Marta, això ja, qui vulgui respondre, no? Saber retratar és saber mirar al final, oi?
Bueno, a veure, estaria dir que en el meu cap ja fa molts càlculs, sol. Bueno, llenguatge, això ja, patinjar a l'esquerra. Però en observar, pues ja el meu cervell com fa automàtic.
Clar.
Però necessita molta pràctica, també.
Sí.
Ja,
sí.
No és una cosa que... Va, fa molt retrat.
I perseverància, no?
Sí, molta... En el fer un quadre es necessita molta paciència.
Vale.
I també, com dir tu, saber-te equivocar, perquè en el quadre t'equivoques molt i a vegades tens un quadre ja fet, el tens fet, però per un accident o per un canvi petit de color ja has de fer, molts maniobres més.
I tu saps, no? Tu saps no ensorrar-te en aquells moments, sinó saber adaptar-te, no?
Sí, jo ja, en els anys que porto pintant, jo ja he perdut aquesta por de, oh no, si m'equivoco, tindré fer-ho. Jo ja això ja ho he perdut.
Que bo. No sé si us semblaria bé, Marta i Eva, ja que la Marta ens ha explicat això, la seva feina, que sap fer retrats, teniu alguna possibilitat de passar-nos alguna foto en què es vegi algun retrat de la Marta o vosaltres dos en aquest moment que esteu sent entrevistades? Us ho agradaria?
Ho
dic perquè els oients poden fer-se una idea de que la Marta fa retrats molt bons, no? Però
sí.
Si els poguéssim ensenyar, jo crec que ajudaria molt.
Doncs sí, ens farem una foto davant d'un dels teus quadres, no?
Sí.
I te l'enviem.
Vinga, moltíssimes gràcies, quina passada. Molt bé. Molt bé, doncs ha estat un plaer conversar amb vosaltres, Marta i Eva. Gràcies per...
Jo et volia dir una cosa.
El que vulguis, digues.
El dia 3... com avui és dia... Quin dia és avui, ja?
Avui som a 19 de novembre.
19. Res, volia recordar-vos a tots que el dia 3 de desembre és el dia de la discapacitat i és un moment per plantejar-nos com tractar les persones que són una mica diferents a nosaltres, perquè, de fet, totes nosaltres som diferents.
I tant.
I de reivindicar la seva integració en aquesta societat que a vegades és massa competitiva.
I tant.
Sé que falten molts dies, però nosaltres sempre hi pensem, cada dia hi pensem, i com a mínim hi ha un dia en el que la gent està atenta al que passa, no?
Molt bé. No,
i aquest és el 3 de desembre.
Molt bé, doncs esperem que aquest dia duri molt de temps i que funcioni molt. Moltíssimes
moltes gràcies.
Marta, encantat de conèixer-te. Una abraçada forta.
Igualment.
Gràcies, Eva. Moltíssimes gràcies per deixar-nos parlar amb la Marta i fins la propera. Un plaer.
Molt bé, adéu.
Adéu.
Sempre. Ràdio Sant Feliu 105.3. Notícies.
Ahir es va constituir el 23è Consell d'Infants de Sant Feliu amb un acte a la Sala Ibèria, al qual van assistir els nens i nenes que formen part del Consell, així com l'alcaldessa de la ciutat, Lídia Muñoz, la regidora d'Educació, Mireia Aldana, i altres membres del consistori, a més de col·laboradors, mestres, familiars i amics dels consellers entrants i sortints. Els protagonistes de l'esdeveniment van ser els integrants del Consell d'Infants, que van donar compte de la tasca desenvolupada durant el curs 2018-2019. En el marc de la celebració també es va lliurar una rosa i una fotografia de record als membres sortints del Consell i es va donar la benvinguda als membres entrants amb el traspàs de carpetes. L'alcaldessa va traslladar al nou Consell l'encàrrec polític per aquest curs, consistent en la difusió i participació a la 22a trobada de gegants d'escoles de Catalunya, que se celebrarà el proper 19 d'abril a la ciutat de Sant Feliu. L'alcaldessa de Sant Feliu, Lídia Muñoz, s'ha integrat a la Federació de Municipis de Catalunya en qualitat de membre de l'executiva. Muñoz va ser escollida en la 30a Assemblea General de l'entitat, celebrada el passat divendres a Barcelona. En la sessió també es va escollir la nova presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, que serà l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú. L'assemblea de divendres també va aprovar una resolució en què s'acorda treballar per elaborar una proposta que permeti la unificació de les entitats municipalistes. Entre d'altres mesures, es contempla la constitució d'una taula paritària entre la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis. La inauguració de l'exposició fotogràfica a pie de valla Frontera Sur del fotoperiodista José Antonio Sempere obre la 10a edició de les Jornades de Drets Humans a Sant Feliu. L'exposició, que es podrà visitar a la Biblioteca Montserrat Roig fins al 28 de novembre, està integrada per 50 fotografies de persones que arrisquen la vida per intentar saltar la tanca ubicada a la frontera sud. L'autor ha estat testimoni directe del drama de la immigració transfronterera al Marroc com a periodista i ha volgut retratar-ho en les seves fotografies de manera realista i sense pal·liatius. El programa de les jornades també inclou una xerrada a càrrec de Roland Fosso, autor del llibre La última frontera, demà dimecres a 6:45 de la tarda, que es farà també a la Biblioteca Montserrat Roig. A la sessió, Fosso parlarà del seu procés migratori i com va experimentar en primera persona el traspàs dels murs, reals o figurats, que suposen les fronteres que va trobar fins a arribar a Europa. Sant Feliu serà un dels 15 municipis que formaran part de la Mobile Week Catalunya 2020, després de la convocatòria feta per Mobile World Capital Barcelona i la Generalitat per sumar-se a la segona edició d'aquesta iniciativa. La ciutat va presentar un avantprojecte detallant un seguit d'activitats que es portaran a terme al voltant d'aquesta celebració. L'objectiu de la Mobile Week Catalunya és estendre al conjunt de la ciutadania el debat sobre la revolució digital. El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat també ha atorgat el distintiu Soc Smart a la ciutat de Sant Feliu. Aquest reconeixement acredita que el municipi té determinades característiques per ser un municipi innovador i referent en l'àmbit de les ciutats intel·ligents. La mostra Paisatge de Tardor de l'artista santfeliuenc Jaume Amigó es pot visitar al Palau Falguera fins a l'1 de desembre, de dilluns a dissabtes, de 6 de la tarda a 8 del vespre i diumenges i festius d'11 del matí a 2 del migdia. L'obra Paisatge de Tardor, integrada per 9 papers japonesos fets a mà, va ser pintada l'estiu de 2015 a l'estudi de l'Alzina de Ribelles. Aquesta sèrie està inspirada en el viatge que el poeta Matsuo Basho va fer pel nord del Japó el 1683 i recollit en el seu diari de viatge L'estret camí de l'interior. Encara molt influenciat pel poeta, Amigó segueix pintant amb acrílic damunt teles de lli o paper de seda elaborat per ell mateix. Al mig de la sala de la primera planta del Palau Falguera hi ha l'obra Nanúfar, creada amb 52 plats de ferro pintats amb pigment escarlata i aigua. l'obra d'Amigó s'exposarà també a altres punts de la ciutat. Avui dimarts, a partir de les 7 de la tarda, algunes ceràmiques i dibuixos de l'artista s'exposaran a Clissa, l'antiga casa del doctor Martí. A continuació, aniran al taller creatiu OPAC per contemplar la seva obra gràfica.
Ràdio Sant Feliu, 105.3. Notícies.
Soc jo, no arribo. Fa 20 minuts que estic aturat.
Un altre cop?
Si sempre et mous igual, sempre passarà el mateix. L'1 de gener s'activa la zona de baixes emissions en rondes de Barcelona. Comença a canviar d'hàbits. Informa't al web zde.barcelona o trucant al 010. Generalitat de Catalunya, AMB i Ajuntament de Barcelona. Campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
L'alcaldessa respon en directe. Un nou programa amb nou format que s'emetrà cada tercer dimarts de mes de 18 a 19 hores, on l'alcaldessa respondrà les preguntes formulades pels sanfeliuencs des de diferents canals de comunicació. Pots trucar en directe al telèfon de Ràdio Sant Feliu al 93 666 6985, enviar un correu electrònic a alcaldessarespon@sanfeliu.cat, un missatge al WhatsApp 608 18 37 51 o bé formular la pregunta mitjançant les xarxes socials al Facebook, a Twitter amb el hashtag AlcaldessaResponSF i també a Instagram. L'alcaldessa respon en directe cada tercer dimarts de mes de 18 a 19 hores. Participa!
Vols posar-li cara a les veus que escoltes cada dia?
Descobrir quan va començar tot, ara fa 35 anys?
Descarregar-te el programa que et vas perdre?
Escoltar-nos en directe des del teu ordinador o tablet?
Entra a radiosanfeliu.cat i connecta amb nosaltres.
Recorda, radiosanfeliu.cat.
De dilluns a divendres, de 10 a 1, al Mirall. El reflex de l'actualitat a Ràdio Sant Feliu.
Ple en el món de l'estètica. Ho fem gràcies al Centre Mèdic Estètic Imma Martí. Avui tenim el plaer de comptar amb una especialista del centre, la Núria Rújola, que ens parlarà de teràpies holístiques. Però qui també està aquí ara amb nosaltres és la Míriam Alcahué, professional d'aquest centre, i que, doncs, com sabeu, altres dies també ha parlat, avui també la farem parlar, que no només la seva professional que avui ve a parlar-nos de teràpies holístiques, sinó també la Míriam. Bon dia, Míriam.
Hola, molt bon dia.
I molt bon dia, Núria.
Molt bon dia.
Un tema, doncs, que holístic, potser algú ja entén de què va, no? Holístic és com el global, no? Un enfocament global de qualsevol tema, no? Però quan parlem de teràpies holístiques, què tenen de... què són i, bueno, quines diferències tenen amb una teràpia corrent?
Mira, com tu molt bé has dit, el tema holístic vol dir holos, i significa en grec tot. Llavors, per tant, les teràpies holístiques són aquelles que tracten a la persona com un tot. És a dir, el que busquen aquestes teràpies és una autosanació de la mateixa persona.
Ja, val? Autosanació,
Autosanació. No estic parlant de curació, després ja ho comentarem.
Ja,
val? Estic parlant d'autosanació. Entesos. Llavors, el que busquen és treballar el cos, la ment i les emocions de les persones.
Això que moltes vegades es troba a faltar, no?, la medicina, que diuen tan tractat com un cos, que se mantengui l'expressió,
Vull dir, la part orgànica, diguéssim, no?
T'han tocat la part orgànica, no?, però... i no m'ha entrat el per què, no?, moltes vegades.
Exacte.
Aquella persona té aquella malaltia.
Exacte.
Es pot... O sigui, el teu enfoc és... mirem-ho tot.
Mirem-ho tot, a nivell energètic, i mirem-ho tot. Evidentment, també ens fixem en la part física, els dolors que pugui tenir una persona, però ho mirem des d'un altre punt de vista, molt més energètic, molt més profund.
D'acord. O sigui que cal conèixer molt a la persona abans de tractar-la.
Sí, una miqueta.
Clar. M'imagino, Núria, que tu, abans de tractar una persona...
Sí,
li fas una entrevista.
Es fa una entrevista molt exhaustiva,
sí.
i aquesta entrevista està enfocada tant a la part física o al que ella et pugui explicar com a la part emocional. És a dir, aquí entren relacions amb familiars, com és aquesta relació, s'entra molt més a la part energètica.
Clar que sí. Bueno, li estàs preguntant coses que generalment les persones que es dediquen a la salut no pregunten.
No pregunten.
No, no, no. I tu li preguntes per fer-li una sanació més completa, no? Perquè aquesta és una diferència, l'entrevista en profunditat per conèixer altres diferències amb la medicina més tradicional, no? No sé si es diu medicina alopàtica.
Alopàtica, exacte. Sí. Doncs la principal diferència és que la medicina alopàtica el que fa és tractar el cos. Llavors, tu tens una dolència i què fa? Et dona una medicació perquè no tinguis aquell dolor. Nosaltres estem contents perquè no tenim aquell dolor, però l'arrel, el problema, segueix allà. Val? Llavors, la diferència amb les teràpies holístiques és que nosaltres tractem, al tractar el cos com un tot, tractem les emocions i anem a l'origen d'aquell problema. És a dir, jo tinc, per exemple, migranyes, no? Què et farà si vas al metge, a la medicina alopàtica? Et donarà X medicació perquè no tinguis migranyes. Què fem nosaltres? Pots seguir prenent aquesta medicació, evidentment, perquè no cal patir, però anem al per què són aquestes migranyes. Nosaltres partim de la base en que tota malaltia té un origen emocional. Val? Llavors anem a tractar aquestes emocions. Mm-hmm. Que en aquest cas t'estan produint doncs, aquesta migranya o aquest dolor al braç o aquest el que sigui.
Has dit això de tota malaltia té origen a les emocions i jo m'he intentat relaxar de cop, no? En plan de, que important, no? És estar tranquil, tenir una vida
conscient. Doncs,
conscient, tranquil·la per no provocar-se enfermetats, oi?
Sí, sí, moltes vegades estan provocades. És molt dur dir-ho, però és així. Clar. Nosaltres mateixos ens provoquem certes malalties.
Mm-hmm. Per no saber gestionar les emocions, perquè no ens ensenyen tampoc a gestionar-les, no?
Sí, 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 sí. Anar al metge, això és com el bàsic de qualsevol vida, no? Trobes malament el metge o la medicina de torn. Però això de tractar les emocions, que també és el mateix, que estem parlant de la salut de les persones, bueno, es tracta o no es tracta, no? Es deixa una mica a la improvisació, no?
Sí, però hi ha un punt també que tampoc no podem oblidar. El metge s'hi ha d'anar, vale? Són dues teràpies diferents, però que es poden complementar perfectament.
D'acord.
Tu tens un dolor molt fort a l'estómac i, evidentment, no vagis a un terapeuta. Vés-te'n al metge primer.
Sí. Val? Sí, 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 sí.
Pots tenir
bactèries, diferents coses.
Sí, el que sigui. Val? Després ja tractarem...
Hem d'apagar el foc primer,
exacte.
No? I després ja mirarem perquè s'està cremant.
Després ja tractarem aquestes emocions, però primer vés al metge, no tens res. Val, doncs tractem a nivell emocional. Vale. Val?
A mi, Núria, em qüestiono una cosa, és a dir, tu ets capaç de treure-li tota la informació, de conèixer profundament aquella persona que estàs tractant com per trobar-li el problema d'arrel?
Sí.
Tu sola?
Sí, i tant. És possible que amb una primera entrevista, una primera teràpia no, però mica en mica la persona es va obrint.
Ja.
Forma part de la nostra feina, no? Sí. El saber doncs, tractar a les persones com un tot, no com algú que té dolor i ja està, no?
Ah.
Hi ha molta més cosa darrere. I sí, bueno, és la nostra feina, entrar fins al esbrinar què passa.
Clar. Teniu experiència amb gent que això que arriba amb dolències, del que sigui, i a base de tractar-la trobeu que la vida li canvia, no?
I tant.
Que passa d'un...
Sí, sí.
O sigui, no és una inventiva, potser, amb permís, disculpeu si sóc una mica provocador, però no és una inventiva vostra de dir... Funciona el 50% de vegades o... Sí, hi ha resultats factibles, no?
Hi ha resultats factibles. El que sí, la persona ha de venir per la seva pròpia voluntat.
Ja.
No funciona el que algú l'estiri i digui, vés a teràpia. No funciona.
Ja,
has d'estar convençut, però funciona, i tant. Tant la Míriam com jo tenim casos...
Han tingut molt bons resultats, sí. I estan molt contents i contentes.
Clar que sí, clar que sí.
La veritat que la Núria disposa de moltes eines, no? Que em dius, pots arribar a conèixer una persona, a comprendre, no? Quin és l'origen? La veritat és que ella disposa de diferents eines, no només dels coneixements, sinó eines que aplica a la feina i que donen molt bons resultats. Com? Jo personalment les he provat i, bueno, no sé explicar realment tot el que mouen o com ho fan, però és increïble com et remouen i com em preguntes que potser tu no et faries i que et fa ella, autoreflexiones, no? I et coneixes més, també, que és la clau. Coneixes, no? Correcte. Per identificar quins són l'origen dels problemes de cadascú.
Sí, senyora. Quines teràpies que ara avançava la Míriam fas?
Pues mira, des de la més bàsica i coneguda com pot ser un Reiki, i teràpies molt més profundes, com poden ser constel·lacions familiars, com poden ser teràpia regressiva o de vides passades. Aquestes són les que més remouen i arriben més al fons i realment es pot trobar el problema. Clar. Reflexologia, flors de Bach, massatge metamòrfic, llavors és una mica el que diu la Míriam, no? En el meu cas tinc diverses eines i el mix de totes, depenent del problema de la persona, de com és, de la recepció que pugui tenir o no, doncs es pot treballar molt bé.
Molt bé. Al Centre Mèdic Estètic Imma Martí, al final, li feu tot el seu recolzament a l'entorn, no? d'aquella persona que s'està tractant, perquè ajudar una persona a sortir d'un estat de salut dolent significa alimentació, significa posició del cos, significa hàbits, significa autoestima, sí. No? Tots aquests milers d'aspectes, aquí en el centre mèdic, li els enfoqueu, no? Per
aquesta
persona.
Exacte, tant com per la part estètica, com la part de medicina que tenim, com per la part de teràpies, que és molt important, com la part de l'entrenador personal d'exercici. Al final tenim, doncs, molts bons professionals, gràcies a Déu, i molt bones eines que ens ajuden, doncs, a poder arribar a ajudar les persones.
Clar. Doncs gràcies per haver vingut a explicar-nos aquestes teràpies holístiques a la Núria Rújula, com a especialista del Centre Mèdic Estètic Imma Martí, i a la Míriam, que és la nostra prescriptora en el dia d'avui amb la Núria, i que també t'agraïm molt que hagis vingut per acompanyar-la. Moltíssimes gràcies a les dues.
Moltes gràcies.
La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Cada lunes desde las 8:30 de la tarde, no te pierdas Área de Joc. El mejor repaso de la jornada deportiva de San Feliu. Todo el análisis y los protagonistas más destacados de la mano de Joaquín Rivas. No te quedes en Fuera de Juego y sintonízanos en el 105.3 FM o en radiosanfeliu.cat. Área de Joc, siente el deporte.
Solidaris, voluntaris, sedentària, adversaris, milionària, sants del fari, legendària, José Mari, tot el barri, necessitem...
Siguis qui siguis, participa al Gran Recapte el 22 i 23 de novembre. Inscriu-te a granrecapte.com.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
De dilluns a divendres de 10 a 1 al Mirall. El reflex de l'actualitat a Ràdio Sant Feliu.
10 minuts i tocarem les 12 del migdia. Hem parlat ara d'una visió global de la salut, tenint en compte doncs, que l'alimentació és molt important pel nostre benestar. Per això, la Cristina Roig, que és cuinera del Mercat Central de Sabadell, avui precisament ens ve a parlar de bona salut i bona alimentació. Cristina, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens vol sorprendre, no?, amb algun descobriment alimento saludable.
Bueno, sí, havia pensat una recepta molt senzilla,
sí?
I, a més, molt, molt saludable, no?, molt que com que triem cada mes un producte,
sí?
aquest mes havia pensat parlar de les llegums, que ara ja la majoria ja estan seques, no?, uh-huh. Perquè ja les han collit els pagesos, i llavors, doncs, hi feu un plat molt fàcil amb llegums.
Molt bé, endavant.
Molt bé, doncs mira, us explico. Val? Bueno, també comento que, bueno, has comentat lo del Mercat de Sabadell, que hi vaig també un cop al mes, però a part, doncs, al Parc Agrari col·laboro amb tots els pagesos i amb molts mercats de proximitat d'aquí al Baix Llobregat per poder donar a conèixer també el producte.
Clar que sí, Cristina. Llavors, doncs, disculpa no haver-ho dit, però
no,
gràcies per l'apunt.
No pateixi. No, en absolut. Aquest dissabte, justament, estem també a Sant Vicenç dels Horts. Vull dir que així també, vull dir, tot queda a casa, no hi ha cap problema.
I tant que sí.
Llavors, parlàvem, mira, de les llegums, perquè és algo que sempre és una cosa molt econòmica. N'hi ha aquí al Baix Llobregat, vale? Parlaré en concret de les mongetes. Bueno, suposo que quasi bé tothom ho sap, val? Però, de fet, ara ja ha acabat l'època de tenir les mongetes fresques, és a dir, les mongetes seques però fresques, de la vaina. Vale, aquí, doncs, a casa meva es deien de tabella groga, però és que realment és com una mongeta tendra, però que ja ha granat, i el de dintre és el que és la mongeta seca, el que vindria a ser al nord les potxes.
Sí.
Llavors, aquestes no cal remullar-les, és a dir, que sempre que se'n vegin al mercat són exquisites i les podeu comprar. Vale? Si les tenim seques, les posarem en remull el dia abans. Les posem amb aigua embotellada, una mica tèbia, perquè treguin els antinutrients. Sí? I aquella aigua, a part, ens ajudarà també a que siguin més toves i s'hidratin. Aquella aigua la llancem. I després la mongeta, igual que totes les llegums, s'ha de cobrir foc molt lent, a poc que vagi fent el foc en forma de plogim, i ja està. Quan ja les tenim cuites, doncs les podem utilitzar perfectament, doncs, per fer estofades, per acompanyar una botifarra. Però en aquest cas farem un carpaccio molt fàcil. Farem una vinagreta amb una miqueta d'una punta de mostassa, una punta de mel. La mostassa pot ser a l'antiga o de Dijon. Oli, sempre fem, quan fem vinagreta, quatre parts d'oli per una de vinagre. Un vinagre una mica bo, un tipus de Cabernet Sauvignon, o un vinagre de Jerez o de poma.
D'acord.
Val? Una mica de sal i pebre, fem la vinagreta, i llavors hi posem dues o tres cullerades en les mongetes de la vinagreta, i el que farem serà, entre dos papers films, posar-hi doncs un parell o tres cullerades de mongeta amb aquesta manita de vinagreta, i les aixafarem amb el corró, i farem com si fos un carpaccio, però en lloc de ser un carpaccio de carn, ens quedarà un carpaccio de mongeta.
Onda.
El traiem en compte del paper film, que és molt fàcil posar en un plat, i llavors doncs, el que fem és primer treure la primera capa de paper film, li donem la volta ja sobre el plat, i ja traiem, i ja ens queda sobre el plat el carpaccio.
Déu.
Ho acabem d'amanir amb la vinagreta i posem unes avellanes, una miqueta de taronja que li queda molt bé, i ja està. I és un plat i un boquet d'amanida, si voleu, al mig. I és un plat que queda fantàstic, i moltes vegades ens queden una miqueta de llegums o una miqueta de mongetes i ens serveix de primer plat, molt nutritiu i fantàstic i molt fàcil.
I mira que la llegum, ho diuen els dietistes, és fonamental i la tenim super ignorada.
La veritat és que té, a part de, clar, té la proteïna, no? Com no tindria la proteïna de la carn, que és la B12, però la resta de proteïnes les té, té vitamines, té minerals, no? Ens aporta aquesta energia que necessitem.
Clar.
I a més és econòmica.
Sí, sí,
l'únic que
s'ha
de tenir en compte doncs és això, és de bullir-la bé i de tirar i llançar sobretot l'aigua del remull. Hi ha qui li posa una mica de bicarbonat perquè estigui... Però també es pot utilitzar l'alga kombu, que el que fa també és estovar-les i ens ajuda a que no hi hagi tantes flatulències i digerir-la bé. Ah. És l'alga kombu un ca.
Molt bé.
O sigui que...
Molt bé, molt bé.
La veritat és que és... La llegum és una cosa que a la nevera penso que sempre en podem tenir, perquè passada per la paella...
Totalment.
Caldet, en amanida, vull dir que és fantàstic.
Doncs sí, esperem que tothom et fem cas i posem la llegum en allò de dir, no sé què cuinar, no? Una llegum encara que estigui en un pot, doncs una mica ben preparada, ja tens un plat superbo.
Super. A més, tampoc és difícil de cuinar, eh? Jo a vegades penso, en el dia a dia, encara que tinguem feina, mentre un prepara altres coses, com que es cou sol,
sí,
a foc
sí,
baix,
sí, 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 sí,
ja va fent, solament és pensar-hi de posar-la amb remull, però ja està.
Sí, 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 sí. Doncs, Cristina, gràcies per haver-nos apropat a aquest carpaccio de llegums. Recordem que la Cristina és col·laboradora del Parc Agrari del Baix Llobregat i també cuinera al Mercat Central de Sabadell. Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
L'1 de gener s'activa la zona de baixes emissions en rondes de Barcelona. Si al teu vehicle no li correspon el distintiu de la DGT, entra al web zb.barcelona o truca al 010. Informa't de les opcions que tens. Comencem a respirar tranquils. Generalitat de Catalunya, AMB i Ajuntament de Barcelona. Campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Policia de Sant Feliu, en què el puc ajudar?
En cas d'emergència, amb una trucada et localitzarem en qüestió de segons.
Si creus que algú està en perill, envia'ns un missatge i et truquem immediatament.
Rep alertes al teu mòbil per conèixer abans que ningú afectacions al trànsit o talls de carrer.
Localitza en tot moment les persones al teu càrrec en situació de vulnerabilitat.
I tot des del teu mòbil.
Descarrega de forma gratuïta l'aplicació Seguretat Ciutadana Sant Feliu disponible a Google Play i Apple Store.
A Sant Feliu, la policia local més a prop teu.